Sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.
Molt bona nit, un dilluns més a les 10 del vespre obrim aquesta porta de la ràdio per parlar de sexualitat, una sexualitat que ens arriba a flor de pell i de la mà de la Roser Ventura. Bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma.
Avui ens vens a parlar d'un tema que jo crec que hi podrem treure molt de suc, que és la infidelitat. Mm-hmm. Per on vols començar?
Doncs jo crec que tu, que ets la que sempre ets una gran exploradora de les interioritats femenines i que estàs molt compromesa amb aquesta via, jo crec que bé, el podem abordar des de moltes vessants, no? Perquè en primer lloc ens hauríem de plantejar el motiu d'aquesta infidelitat. D'entrada, una infidelitat sempre assenyala una problemàtica, una dificultat en la parella. D'entrada, moltes persones, i sobretot els homes, el tema del compromís ja els costa d'assumir. Els costa perquè normalment són... Jo, com sempre, quan parlo dels homes, parlo més aviat, no que els vull criticar ni molt menys, sinó que vull portar llum perquè la dona i l'home entenguin realment on estan, no? Llavors, la masculinitat que ens han ensenyat i que a la que hem pogut anar evolucionant, la considero, i de fet es pot demostrar de moltes maneres, és una masculinitat immadura. Llavors, l'home amb el compromís no s'hi porten bé. D'altra banda, també la cultura i la societat sempre ha acceptat que els homes poden tenir relacions extramatrimonials, i de fet ho fan, i és algo molt evident, perquè no cal investigar molt. Els prostíbuls estan plens i les relacions entre parelles o les infidelitats entre cometes, depèn de com s'abordin a la relació, pot ser algo molt greu o pot ser algo al que ens hi habituem o inclús consentim, doncs perquè no ens interessa anar més enllà o no ens interessa fer-nos determinades preguntes o ens interessa mantenir l'estatus en el que vivim o l'estabilitat que en aquell moment més o menys tenim, i ens interessa doncs no veure o no saber-ho o córrer com un tupido velo. M'explico, Gemma?
Sí, sí, sí.
Llavors, clar, la infidelitat és un indicador, com deia, de que existeixen qüestions no resoltes en una relació de parella. Evidentment, dependrà de cadascú personalment, de cada membre de la parella o de la parella en conjunt, si volen investigar quines són les dificultats que estan allà ocultes o més o menys dissimulades i que porten a que la... Perquè, és clar, moltes persones creuen que la infidelitat és algo que és normal, que és habitual, que s'ha normalitzat i que passa contínuament, d'acord? Llavors, com que els homes ja tenen una via de sortida, sigui a través de pagar els serveis d'una dona o a través de tenir diferents amants, perquè això de fet es dona i està molt estès, doncs clar, d'alguna manera socialment queda com bueno, normalitzat.
Deixa'm que et faci una petita pregunta, Endavant. És més comuna la infidelitat dels homes que de les dones?
Cada vegada menys. Darrerament, o sigui, en els darrers anys i el darrer, jo què sé, la darrera dècada o potser més, gràcies a que la dona s'ha independitzat i ha entrat en el món del treball i s'ha masculinitzat, ella també s'ha cregut amb el dret de ser infidel. És com una moneda de canvi, no? Però tampoc no som conscients, les dones, de que en aquest sentit ens hem tornat infidels, o sigui, sense conèixer les raons, val? Sense saber realment què està passant. Llavors, l'únic que fem és imitar el model masculí. És com les reunions de dones. Els homes parlen de les dones i parlen de forma inclús...
despectiva.
Però és que ara les dones estan fent igual. Les reunions, els sopars de dones passen per parlar i criticar les seves parelles de no sé què, no sé quantos, i mira tu, o de la seva decepció, o de les seves queixes, entens? Dic que d'alguna manera, en lloc d'avançar, ens estem comportant com ells s'han comportat molt abans i des de fa molt més temps. Llavors, això jo considero que, a veure, ho hem de mirar amb els ulls ben oberts. És un error, perquè no estem anant endavant, no estem solucionant res. Estem caient en els mateixos conceptualitzacions del que és una relació sense veure que la part sana o la part sagrada del que podria dir-se que és una relació. D'acord? Llavors, ens estem perdent el respecte a la parella, sigui masculina o femenina, però no estem avançant, no estem donant solucions, simplement ho estem vulgaritzant, li estem traient el valor que realment té, perquè la societat també ens ajuda a que això també ho vulgaritzem i ens sembli perfectament normal que totes aquestes coses ens passin, i més que a mi també em passa. Vull dir que es va d'alguna manera acceptant, però no ens en donem compte que estem perdent, per dir-ho d'alguna manera, els papers, o estem perdent la connexió amb el sentit últim i real i verdader que té la parella.
Sí, sí, estem tapant.
Estem perdent.
Sí, sí, estem tapant el que deies, no? Infidelitat és igual a un problema, una problemàtica, i és un indicador del que alguna cosa amb la teva parella no va bé.
Exacte, amb la teva parella o amb tu mateix.
O amb tu mateix.
Al final, les dificultats en la parella senyalen dificultats pròpies. Jo sempre dic que la parella, i no ho dic jo sola, és un mirall. Llavors, per mi, no sé si ho he dit en algun altre programa, segur que sí, per mi el treball en parella és la meva passió, m'encanta, perquè l'altre sempre et fa de mirall. Llavors, és la forma més efectiva d'evolucionar i de conèixer un mateix quines són les seves mancances. La parella sempre t'està fent de mirall en aquest sentit. Clar, s'ha de conèixer aquest procés i com l'has d'enfocar i desenvolupar les eines, o conèixer quines eines tens per poder fer un treball enriquidor i que et porti a... Pues això, anar evolucionant, no? I a ser cada vegada més feliç i donar sentit a aquella relació, que no sigui només una forma d'estar en el món, una forma de viure en el món perquè tothom ho fa o perquè ens han dit que és com s'ha de fer. O sigui, passar de ser una persona passiva en la parella i donar per sentat tot el que passa a ser una persona activa que vol anar més enllà i que vol prosperar i que vol viure la realitat. Perquè la realitat és que podem estar en parella fantàsticament.
Sense haver de ser infidels.
Sense haver de ser infidels, sense haver d'enganyar, sense haver d'enganyar-nos, sense estar esperant. Però clar, es tracta de que un, com sempre, es responsabilitzi de les seves qüestions i de les seves insatisfaccions. Què fem? Ho projectem en la parella. Quan no aconseguim allò que esperàvem d'aquella persona, normalment ens en desencantem i aleshores ho fem pagar a la parella.
Li retraiem.
I amb això les dones, com que portem ràbia acumulada de fa molts segles, doncs ens és una cosa facilíssima, en el sentit de que si no funciona és perquè ell, etc., que és el que ha fet l'home sempre.
Sí, costa molt menys donar les culpes als altres, sí, i no responsabilitzar-se un mateix de les seves accions o dels seus canvis o de les seves mancances.
Clar, de veure realment què està passant o què m'està passant o què em falta i no m'estic ocupant de mi mateixa. Perquè la dona, la tendència ha sigut abandonar-se. Com que se li ha donat el rol de salvadora, que s'ocupa dels fills, que s'ocupa del marit, que s'ocupa de tot, de mantenir la casa, que ningú li falti de res. Clar, ella mateixa no ha sabut com cuidar d'ella mateixa, no ha sabut, això ja ho hem parlat en altres programes, vull dir, tampoc m'hi vull extendre aquí, però és obvi que estem en un territori, ens movem en un territori del que no coneixem pràcticament res, i ens deixem portar pel que coneixem, pel que hem après, per el que hem vist als nostres avantpassats i als nostres pares, pel que veiem a les altres parelles, que constantment són víctimes del joc del control o el joc de ara em canvio, ara no va bé, ara no és el meu problema, ara agafo les maletes i me largo, etc. I vaig a provar, i a provar, i a provar. Però clar, mentre anem fent proves des d'aquesta inconsciència, òbviament no, el resultat serà esgotador. Sí, fins al punt que al final renuncies, o et resignes o renuncies, i, bueno, i es creen totes aquestes parelles o no parelles, no? O dones que no volen saber res dels homes, o homes que no volen relacions, que no volen compromís. Clar, més això, compromís i responsabilitat sona com molt catòlic, no? La gent quan li parles de responsabilitat pensa...
Sona, o sigui, com una pressió, no? Com un pes que tens, que has d'arrossegar i que és una cosa com incòmoda.
Exacte. I que algú t'imposa. Però clar, és que la responsabilitat i el compromís només se'l pot imposar un mateix, perquè si no, no serveix. Llavors, clar, com que estem acostumats des de l'escola, per l'educació, per l'església, a que ens diguin el que hem de fer i com hem de resar i el que és pecat i el que no, evidentment tenim una evolució que no ens ha ensenyat a fer-nos càrrec de nosaltres mateixos. Sempre ha sigut a base de creences que ens diuen el que hem de fer, el que no hem de fer, el que està bé, el que està malament i com ens hem de sentir culpables o no. Tot això s'ha de netejar, s'ha d'alliberar per saber qui som i realment què volem, no? Aquí està el treball personal. Però clar, responsabilitat i compromís no vol dir que és algo imposat, és algo que tu entens que has de fer, perquè si no, no tires endavant i perquè si no, no pots satisfer les teves necessitats. I no les pots identificar tampoc, perquè les necessitats també són, a vegades, autoimposades perquè...
Socialment. Vés a saber per què.
Exacte, llavors imagina't com anem tocant, no? L'esquema, els estereotips. O sigui, estem vivint un estereotip de parella que on ens estem perdent perquè, evidentment, fracassa.
Clar, és a dir, si ens plantegem ser infidels o arriba el punt que algú arriba a ser infidel, és que se'ns ha d'encendre una llumeta.
Sí.
I de dir, ep, amb això estic intentant tapar o dissimular una problemàtica que tinc jo.
Uh-huh. I sobretot buscar fora una solució que no serà mai una solució real. Serà per tapar, per anar tirant.
I després, relacionat amb això, totes les infidelitats són iguals. És a dir, n'hem sentit de que allò d'una nit és una nit, d'altres que tenen com relacions paral·leles, que es van veient periòdicament...
Sí, clar. Tot és fruit d'una certa immaduresa, val? Perquè en aquest sentit emocionalment tota la població en general és bastant immadura i bastant infantil, perquè tots tenim nens ferits a dins, perquè també venim de famílies i de pares i mares que també han tingut les seves mancances i no ens han pogut donar o satisfer les necessitats més importants d'un nadó, d'una criatura o inclús un adolescent. D'acord? Llavors, en aquest sentit, tots portem un buit emocional a dins, que no ha estat cobert i que ja no es podrà cobrir mai, a no ser que nosaltres ens en fem responsables i identifiquem justament quines són aquestes necessitats. Clar, de la família saltem a la parella i continuem en el mateix joc. Inconscientment estem esperant que l'altre satisfaci o tapi aquests, o cobreixi aquests buits emocionals, però és enganyós, o sigui, no funciona. Està basat en una mentida, en un emmirallament fals, no? Llavors, clar, no sempre la infidelitat és fruit de, pues, això que dèiem, no? Vull dir, a vegades hi ha altres motius. Però la infidelitat sempre és una oportunitat. Aquí és on em vull enfocar, no? És un indicador, però també és una oportunitat per poder transformar-nos, per poder aturar-nos i dir, a veure, què està passant, on estic, què està passant, investigar, explorar, enfrontar-se a coses que no s'han volgut veure i que s'han anat deixant per, bueno, no és important, no, sense donar importància, però que al final, evidentment, la vida te les posa de cara, sempre. I allò que més et dol és el que més al final t'apareix i si no, ho continuaràs repetint eternament, val? Perquè moltes de les solucions que busca la gent intuïtivament quan alguna cosa no funciona, val? Si és una infidelitat que la dona o la parella o l'home considera que no li vol donar més importància o que és més important mantenir l'estabilitat que no pas enfrontar-se a algo que està assenyalant realment un problema o una dificultat, depenent d'això la decisió pot trencar la parella, pot haver-hi una ruptura o pot ser una oportunitat per de plantejar-se què passa i continuar endavant i reestructurar i enfrontar-nos a les dificultats i solucionar-les, o bé pot significar una ruptura i continuar, doncs, provant, en el sentit de, bueno, tinc una mala sort, o és culpa d'ell o ella, perquè no m'estimava prou, o etcètera, etcètera. O és que em vaig equivocar, o no estava prou enamorada. Evidentment, tot el que passi és perquè ha de passar, d'acord? I potser una persona ha d'estar provant moltes vegades fins a adonar-se que per aquí no s'ha d'anar. O per decidir que al final es resigna, o per decidir al final que té mala sort, però sense mai responsabilitzar-se de què és el que fa que atraigui aquestes parelles i que no acabi mai de funcionar o que sempre fracassi. Aquesta és la part més difícil i, evidentment, fins que no t'ho planteges de forma seriosa i vas a algú que t'ensenyi o que t'orienti, no te'n dones compte de quines són les dificultats reals. Les dificultats sempre les veiem a fora.
Però són els altres que no compleixen amb les nostres expectatives.
Exacte. Llavors això ho eternitza i ens fa molt infeliços i ens dona, o sigui, en la frustració es va alimentant, amb la qual cosa, doncs, bueno, o ets una persona molt freda i t'és igual i decideixes que t'és igual i, bueno, vas vivint. De fet, els homes això ho tenen molt fàcil. Hi ha molts homes que es dediquen a això i bueno, i ho tenen assumit com una part de la seva vida, portar una doble vida o una triple vida i amb
i
això ja són feliços, perquè a lo millor la feina els omple molt més. O perquè realment, bueno, evidentment, la masculinitat immadura porta a acceptar aquests plantejaments, però són totalment infantiloides, d'acord? Perquè destrossen molts cors, la dona no ho porta mai bé, això, perquè la dona quan es fon amb l'energia d'una altra persona i sobretot d'un home, aquí està entregant moltes coses. Vull dir, aquesta dona es va desgastant i es va desvirtuant i va perdent el seu poder femení. I tot això porta unes conseqüències i moltes vegades no les volem veure, per això hi ha tanta demanda de buscar noves experiències sexuals perquè la gent s'avorreix al final. s'avorreix i està buscant coses cada vegada més fortes, però aquest, o sigui, el camí no és aquest.
Clar, moltes, no? Suposo, de les infidelitats és a nivell sexual, és a dir, la manca de motivació sexual amb la parella, vesteixo com vulguis.
Sí, la rutina de vegades arriba molt, molt aviat, perquè la relació està basada, o sigui, té una base molt, molt...
Fluixa.
Molt fluixa, exacte.
No té rels, aquesta planta no té rels.
I sobretot no hi ha amor. Perquè, clar, també hem de dir que ens hem de plantejar que moltes vegades l'enamorament està basat en una necessitat, no en una, realment en una... Clar que hi ha atracció, clar que hi ha química, però aquesta atracció és més basada en una necessitat de l'altre tenir-lo, d'enganxar-lo, de captar-lo, entens? I això és molt difícil de reconèixer. Mm-hmm. Perquè quantes dones... No, és que jo me l'estimo molt, moltes dones estan en aquesta tesitura i no se'n donen compte que el que estan fent és que no volen deixar anar el control sobre alguna cosa que amb elles els soluciona moltes coses, sobretot aquesta estabilitat o aquesta necessitat emocional de tenir algú que es preocupi de tu. Això és potser el treball més difícil, identificar que aquesta emoció t'està atrapant i que l'emoció és la que et controla, que això no és amor, és necessitat. L'amor és una altra cosa. L'amor és ser un totalment autosuficient en tots els aspectes. Evidentment, sempre tenim alguna mancança,
no som perfectes.
Estem parlant de perfecció, sí. Exacte. Però que sí que és molt important ser conscient de que la nostra seguretat, la nostra autoestima, el nostre autoconcepte, la nostra sexualitat passa per ser nosaltres mateixes, sobretot les dones. A més, depèn d'això que els homes després puguin entendre que és el que som nosaltres en tota la nostra naturalesa femenina, que això és el que costa més, no? Perquè una dona quan li dius naturalesa femenina no sap de què estic parlant, no m'està entenent, perquè tot això es va perdre.
Aquesta, sí, és el que hem dit. Sí, sí.
S'ha perdut. Llavors, quan li dius a la dona has de buscar el teu propi plaer, és impossible, i més inclús...
Per on comença, no? Ja no sap ni què ha de fer.
Inclús a través de les paraules no hi arribes, perquè és una experiència que s'ha de saber conduir. Per això jo sempre dic, hauria de fer tallers, de fet en tinc un, però bueno, com que fa molt poc temps que corro per aquí, doncs ja arribarà, no?
Sí.
Però la meva gran il·lusió és poder ensenyar a les dones aquest procés amb elles mateixes i entendre que el seu plaer no és a través d'un home, sinó que comença dins seu, en el seu propi cos. Aprendre a sentir el propi cos, com no hem après. I a partir d'aquí s'obre un món desconegut per la dona. Però clar, llavors sí que ella es reconeix, o sigui, ella li sembla un món que li és familiar, el que passa que estava totalment domesticat, no? Era com, de cop i volta, deixes anar un gat que ha estat molt de temps dins d'una casa.
Sí, sí, engabiat.
Un gat domèstic engabiat i el deixes al mig del bosc i no sap com defensar-se. I potser l'atropella un cotxe o no sé què, o no sé quantos, m'entens? O té un accident o se'l menja una fera. El seu instint està adormit. Clar que el recupera. Perquè això es recupera sempre, no es perd. Això,
si es vol, es pot recuperar.
Ostres, i tant, que es recupera. De quina manera? Clar, aquest animal necessitarà un procés per tornar, però haurà de passar per moltes coses, evidentment. S'haurà d'enfrontar perills, haurà de descobrir com ell és capaç d'enfrontar-se a aquest perill. Doncs la dona és igual, perquè jo sempre li dic com la Clarissa Píncola Estés, que jo la defenso moltíssim perquè em sembla fantàstica la dona, el treball que ha fet aquesta dona, que la dona salvatge no vol dir la dona que surt allà en plan com una fera desbocada, sinó la dona salvatge és la dona no domesticada. Les dones, per descobrir-nos, hem de treure'ns de sobre tota aquesta capa de domesticació que ens hem cregut, innocentment, clar que sí, perquè ens ve de moltes generacions anteriors, però ara és el moment de poder fer aquest pas. Llavors, clar, la infidelitat se li queda petita a una dona quan està en aquest punt, quan es coneix a si mateixa i es reconeix el seu poder. I no parlo de poder masculí, eh? Parlo del poder de ser ella mateixa i confiar en la seva capacitat instintiva, innata, i la seva força, bueno, pues, instintiva, sí, de sobreviure, d'enfrontar-se a les situacions i decidir des d'ella mateixa, no perquè, pel que s'espera d'ella. Perquè en altra vegada la dona no sap respondre. Sempre pregunta abans què s'espera d'ella, abans de fer alguna cosa. Imagina't des d'on decidim, com estem adormides.
Continuem amb la infidelitat.
Clar, superar una infidelitat és possible, clar que sí. Ara, moltes vegades ens quedem atrapades en el dolor, en el ressentiment, en el perquè jo, perquè a mi, aquesta persona, aquest cas parlo de la dona, perquè jo sóc dona, però vull dir que pot passar, perquè a mi m'ha passat, a més, però també pot ser un home, no? Perquè a mi, enfonsar-te, quedar-te, bueno, s'ha de fer un dol, val? S'ha de fer un dol. Però aquest dolor, evidentment, no s'ha de... O sigui, no t'has de resignar aquest dolor. Aquest dolor t'ha de portar a connectar amb la teva ràbia, però aquesta ràbia utilitzar-la de forma creativa i forma positiva, no per matxacar-te i enfonsar-te, no? Perquè, clar, et deixa en una situació, una infidelitat així descoberta de cop i volta, quan menys t'ho esperes, és algo molt, molt aclaparador, molt dolorós, tant per homes com per dones. Depèn de la... evidentment de la psicologia i del tarannà de la persona, no? O com estigui en contacte amb les seves emocions. Però clar, és important saber enfrontar aquest dolor. Clar, perquè és... no se'n va d'un dia per l'altre.
No, et desmunta el teu paràmetre, el teu castell que t'havies creat, és com si hi hagués una bomba que de cop, sense esperar-te-la, et destrossa els fonaments.
Exacte. I llavors, clar, posa en crisi tot el que tu has cregut i en allò que has confiat i que t'has sostingut perquè tu ho revisis. És l'oportunitat per revisar, a veure, això jo em pensava que era així i ara resulta que no és així. Això que m'havien dit, ara resulta que no és així, clar. Passa per fer aquest procés d'obrir els ulls i adonar-te de quina és la realitat, que moltes vegades no la volem veure perquè ens és molt més fàcil il·lusionar-nos i pensar en el príncep blau o la princesa, que necessita que jo la salvi, o com la Bella Dorment, no? Que fins que no hi va el príncep no es desperta.
Sí, sempre amb la necessitat
perquè de... Perquè és incapaç d'enfrontar-se als perills, o sigui, es punxa i s'adorm eternament, fins que ve el príncep i la salva. Ostres, per favor.
No
imagina't
fa falta.
Imagina't en quin lloc estem, no? Ens posa, ens col·loca la cultura, la societat, el sistema...
Que... Sí, ens han vengut un tipus de relacions i d'estereotips que és el que ens acaba com fent mal.
Ens ha anat empobrint i ens ha anat desconnectant, sobretot de la força instintiva, que és la força vital. Entens?
Algú que hagi d'afrontar una infidelitat, hi ha alguns paràmetres que s'hagi de seguir o que es pugui seguir per recol·locar-se, no només a nivell de parella, sinó a nivell ja... personal d'una mateixa persona, perquè jo crec que aquí, abans d'intentar després reconstruir una parella, t'has de reconstruir a tu mateixa, perquè és això, és un cop. Siguis molt forta o no, és un cop.
És un cop que moltes vegades, i això és el que ens han ensenyat les nostres mares, hem tapat. O sigui, hem passat amb soledat. Potser ho hem compartit amb alguna amiga molt íntima, però tapat. I com tal de no perdre l'estabilitat o la família, o desfer la família, o el que sigui, vale? Doncs s'ha passat el temps i és com que s'ha tapat, s'ha posat una tirita sobre una vena o el que sigui i la vida ha continuat. Llavors la dona es fa com insensible. Evidentment es trenca la confiança, es trenca tot. I evidentment la sexualitat que hi pugui haver-hi a partir d'aquí pot ser escassa o nula o totalment fingida. Que d'això les dones també n'hem hagut d'aprendre, perquè com que s'espera de nosaltres... Perquè els homes van a assegurar-se de que estiguem satisfetes, per tant els interessa que tinguem orgasmes. Si no els podem tenir per tal de no allargar o per no fer-nos pesades o perquè ells es quedin tranquils i bé de consciència, diem sí, sí, ha estat fantàstic, oh com he disfrutat, oh quin orgasme. Això així es veu, val? Però és que és un model que hem heredat també i no ens costa gens, ho tenim molt bé. Per fingir-ho, no? En el sentit de, és més important que ell estigui satisfet i que tot estigui tranquil·let. Perquè jo no tinc eines per... A veure, és com que s'ha normalitzat tant que ni tan sols soc conscient que allà hi ha un problema. És el que ens toca a les dones, és així. Val? Jo vaig conèixer una noia, una nena que explicava que quan ella era joveneta les seves amigues es mofaven dels nois perquè sabien que ells es masturbaven, però elles no... Elles només sabien que s'havien d'obrir de cames i que els hi farien un fill.
Ah.
Imagina't, vull dir, ara potser ja no passa, no? Però realment venim d'aquí. Llavors imagina't les expectatives que hem tingut en la sexualitat.
Sí, sí.
Seguim això i esperem, més enllà d'això ja no esperem més, vale? No sé que ens preocupem de qüestionar, de buscar, d'experimentar, d'explorar i anar a buscar la veritat i si fins a quin punt això és cert o no, etcètera, no? Llavors, per no anar-me'n, que me n'he anat.
Amb això jo t'he apuntat de si hi ha algunes tècniques.
Sí, la infidelitat aflora de cop i volta com una bomba i crea un daltabaix. Evidentment, aquí la primera decisió és si jo estic disposat o disposada assumir què està passant i vull salvar la parella i vull veure com ho podem solucionar, val? Aquí ja hi ha una base com a mínim sòlida. Si hi ha amor i comprensió i acceptació, llavors la parella és possible, o sigui, és una oportunitat per donar un salt i nodrir la parella, millorar-la, fer un salt perquè la relació continuï, o sigui, molt més conscient, val? Però pot ser que no, que la dona, o sigui, que un dels dos decideixi trencar la relació, val? Perquè hi ha molta ira, molta ràbia, molta animadversió, que de cop i volta, bueno, m'han fet molt de mal i no t'ho perdono. Les parelles més immadures, on hi ha més immaduresa, sol passar això. No t'ho perdono. O no ho perdonen mai o els costa moltíssim perdonar-ho. I ho arrosseguen durant molts anys. Inclús futures parelles els hi fan pagar. Perquè moltes vegades passa això. Jo em trobo amb homes que em venen espantats perquè les dones amb les que volen sortir, que ja són d'una mitjana edat, com que surten de relacions fracassades, estan tan enrabiades que els hi fan pagar amb ells. I llavors estan desesperats perquè no troben una parella, i més de la seva franja d'edat, no? Llavors han d'anar a buscar les noies aquestes llatinoamericanes, que són molt més carinyoses i molt més amoroses i es conformen amb menys, i llavors, bueno, pues,
troben el que no troben amb altres.
Amb les dones o amb els homes, bueno, sobretot amb dones, es dona més amb homes que amb dones, no? Ara les dones també, per això van començant, perquè aquell tòpic, no?, de que els homes se n'anaven a Cuba, és cert, em consta, t'ho dic que és cert, ara també hi van les dones. Llavors bé, em sembla una solució que pot anar, doncs, per qui la vulgui em sembla perfecta, no tinc pas cap problema en això, no? Però clar, si ens mirem i si volem realment tenir una vida sana i esplèndida i plena, evidentment això no ens condueix a aquesta satisfacció personal i a tenir realment l'amor i l'acceptació que un ésser humà necessita per sentir-se feliç i ple. Val? Llavors, bueno, estem jugant a un joc determinat i ja sabem que les conseqüències són les que són, d'acord? Llavors, depenent de quina sigui la reacció a aquesta infidelitat, doncs evidentment
podrà prosperar o s'agafarà un camí o s'agafarà un altre.
Exacte, és una oportunitat o no, però això ho decideix la parella.
Mm-hmm. I és el mateix acceptar una infidelitat d'una nit que una infidelitat que te n'adonis que ha estat molt més llarga en el temps?
No és el mateix, però depèn de cada parella, val? Perquè també s'ha de reconèixer, i a més passa, que per una raó, si tu estimes a la teva parella i estàs molt bé, però de cop i volta un dia apareix una oportunitat i tens un, com es diu, un desliz, val?
Una relliscada,
pot passar, i que segurament no vol dir res. Clar, aquí entraríem també en una altra qüestió, no? I és que molts dels homes que són infidels o tenen la necessitat de tenir sexe fora de la parella s'estimen a les seves dones, però se les estimen com a mares dels seus fills o com a... Clar, aquí també hi ha, si donen connotacions inconscients del patró que aquest home està reproduint, no? Que potser la seva parella és com la seva mare. Llavors, clar, aquí la sexualitat no sol funcionar. És bo fer conscient aquests patrons que heredem perquè la sexualitat es desencalli, que això també passa, eh? O dones que busquen el pare. Llavors la sexualitat a la llarga no funciona perquè estan en un...
Clar, en un paper que no els hi toca.
Exacte. Hi ha homes que, a pesar que s'estimen molt la seva dona, però la sexualitat no la poden tenir amb ella, l'han de tenir fora. És un problema d'ells, clar. Llavors aquí, si es descobreix la infidelitat, depèn de si la dona vol buscar, doncs es pot solucionar el problema amb ajuda professional, clar que sí. I es pot solucionar. Però clar, hi ha d'haver la voluntat dels dos o d'un d'ells que a través del diàleg assenyali aquesta necessitat de ser resolta. M'explico?
Sí. És a dir, que dintre de tot el panorama i de tot el que ens pot suposar una infidelitat, podem arribar a extreure'n coses positives. Se'n pot aprendre, és el que deies, no? I pot ser que s'enforteixi una relació, o si no s'enforteix, que t'arribis a enfortir tu i que puguis repercutir positivament, no negativament, amb relacions futures.
Sens dubte. El que sigui, encara que la relació no continuï, per les raons que sigui, un pot prendre aquesta situació extrema i aquest disgust o aquest trencament per investigar doncs, quines han estat les causes que han portat a aquesta situació, no? I clar, tot això és, suposa doncs, preocupar-se d'un mateix o d'una mateixa, no abandonar-se en la queixa, en el victimisme de pobre de mi, mira el que m'ha passat, mira el que m'han fet. Sempre una infidelitat, una dificultat en la parella està assenyalant un problema, però que no és mai de l'altre, és de tots dos. O és una projecció de tu mateix que t'està assenyalant, i és molt fàcil d'identificar això en un procés terapèutic, t'està assenyalant allò que tu tens que treballar en la teva vida per superar aquestes dificultats o aquestes pors o aquestes necessitats que no t'han ensenyat a reconèixer.
Una persona que hagi estat infidel pot arribar a tenir més tendència a tornar-ho a ser o no té per què?
Si és un mecanisme que et controla, perquè no saps qui és el que et porta a fer-ho, simplement segueixes la teva necessitat i li dones una resposta,
serà cíclic.
Serà, sí, es repetirà si més o menys no afecta la relació, o si no es descobreix, o si s'accepta de forma solapada, no? També, perquè a vegades, ojos que no ven, corazón que no siente, moltes vegades passa això. Una parella ja està bé i, sobretot, si un home troba la solució així de forma més o menys que pot anar sobrevivint, normalment els homes, per què ho he de canviar si així ja està bé? La dona és més, amb això és més, es conforma menys, no? És més, per això els cursos de creixement i aquestes coses sempre està ple de dones i a vegades o un
o cap.
I clar, d'això també se'n podria parlar molt, però l'home no sol identificar la necessitat de canviar coses o de millorar-les. Està molt més identificat amb el rol que se li ha donat perquè, a més, ha tingut avantatge, perquè sempre es valora molt més el fet de la masculinitat, no? La productivitat, la capacitat, la competitivitat, tot això s'afavoreix en aquest sistema. Llavors ells estan molt identificats amb aquest paper i normalment els han pogut anar vivint sense major, val? Però la dona que ha estat molt castigada sí que és la que més es qüestiona i vol canviar models i vol saber què està passant, no? Perquè està molt desestructurada i clar, tota l'estructuració que s'ha donat en tants segles ara costa molt de desfer i de desmantelar, diguem.
Què més hem d'apuntar sobre l'infidelitat?
Doncs bé, dintre d'una relació, tot el que solem dir que es rutinitza, que tot el que és ja previsible, i que la relació sexual moltes vegades assenyala aquestes dificultats que s'estan amagant o que s'estan tapant, o que no es volen veure la parella. Val? La sexualitat és com el termòmetre, el baròmetre de com està la relació. Si hi ha intimitat i confiança, vol dir que la relació s'està enriquint. Val? La rutina i el cansament és perquè estem interpretant un paper sexual que realment no ens acaba de satisfer. Val? I moltes vegades amb això les dones ens hem conformat perquè com que no sabíem una altra cosa ni tenim cap altre referent, doncs ens hem quedat aquí. Val? I l'home ja li va bé perquè com que ell la seva sexualitat se la planteja d'una forma molt, molt pràctica i molt pragmàtica, per ell tenir una erecció i ejacular i que la seva parella hagi arribat a un orgasme
ja és suficient.
És suficient. Llavors, clar, salta 100 pueblos, que diem en castellà, perquè la sexualitat femenina requereix un altre tractament i és molt més àmplia i és un recorregut molt més ampli i que, evidentment, sense fer aquest recorregut ens satisfem un 1% del que podríem satisfer-nos. Perquè realment és que no arribaré mai a paraules a explicar la diferència que hi ha entre la sexualitat que ens han ensenyat i que hem après i la sexualitat on podríem
arribar,
no? I podem arribar. No podríem, podem.
Podem.
Llavors, clar, una infidelitat, què s'endú a la infidelitat que realment que no és essencial? Doncs tot lo superficial, tots els estereotips, totes aquelles creences en les que ens havíem basat i falses seguretats. Perquè, clar, l'important és l'estabilitat, però la vida no és estable, la vida és canvi. Llavors hem de veure la realitat, que res dura per sempre. Això no vol dir que una relació no pugui durar, però sempre hem d'estar desperts per no deixar-nos acomodar, no caure en la zona aquesta de confort, de dir, bueno, ja ho tinc, ja m'he casat, ara ja... I llavors, vamos a lo demás, no? En el sentit de, bueno, doncs em dedico a la feina, em dedico a no sé què, a tenir fills, i no em preocupo ni de mi ni de la relació. I s'abandona completament la relació. Vivim del saldo. Però el saldo s'acaba.
S'acaba, sí, sí, perquè a més és això, és a dir, les persones evolucionem, tenim necessitats molt diferents amb diferents edats.
I hem de revisar moltes coses que no fem, per què? Perquè no tenim el temps i ens el donem. Llavors, tot el que necessita ser revisat queda pendent. I com dic sempre, a la sexualitat el que no suma resta. Per tant, hem de sumar.
Sí, sí.
I si hem de sumar, ens hem de preocupar. I si ens hem de preocupar, no podem deixar una planta i dir-li, escolta, et regaré un cop al mes, eh? Tu vés sobrevivint, sobretot, eh? Però explica-li una planta.
Sí, sí, no.
Si no li poses l'aigua i li toca el sol, doncs és el mateix. Entens? Llavors, és el moment per fer-se preguntes clau, no? On estic? Quina solidesa té la meva parella? En què es basa la solidesa de parella? Clar, tot això no ho hem après. I sempre arriba el moment d'haver-s'ho de demanar, no? Però clar, depèn de si ho vols mirar o si vols mirar cap a un altre cantó i quedar-te en el victimisme, en la ràbia, perquè és una ràbia que va creixent amb els anys, i la frustració d'anar repetint parelles i relacions i fins que et conformes, en el sentit de dir, bueno, doncs mira, com que això no funciona, doncs ja em quedo aquí. I, bueno,
mira, vaig mantenint això com puc, no?
Exacte. I això, la veritat és que és bastant...
És que això també és com una mica fer perdre el temps a l'altra persona, també. Tant el teu...
Primer el teu.
Tant el teu com el de l'altre. Sí, però si tu agafes i dius, ja agafes aquesta actitud de, bueno, mira, vaig tirant com puc, ja és que tu ja et conformes, és a dir, tu ja no vols tornar a apostar per res més.
Ni et vols esforçar, ni et vols...
En aquest cas, tu ja, el teu temps ja no el comptes, però estàs fent... perdre el temps d'una altra persona que no sap si aquesta persona realment sí que t'estima o sí que sent això i que no vol jugar amb aquesta partida, amb aquestes cartes.
És perfectament possible. I a més és una falta de respecte també.
Clar.
Cap a l'amor de veritat, cap a... O sigui, com podem demanar alguna cosa si ens estem conformant amb el que no és, o estem mentint, o estem mentint en el sentit de mentir-nos a nosaltres, eh? De fer veure que és una cosa
i que no és.
I que no és. Per això quan parlem, doncs, podem explicar detalls de la relació sexual amb les nostres parelles, no? Arribem a explicar, però de si, per exemple, les dones, si ens masturbem o no, normalment això ja no apareix. Potser amb les generacions més recents, sí.
Exacte, sí, jo crec que aquí sí que potser hi ha algun petit canvi, sí. I també suposo del rol que s'estableix i la complicitat amb la gent que t'envolta.
Clar, és que és el de sempre, també. Aquí ens tornem a trobar amb el mateix. La relació amb la dona s'ha masculinitzat en el sentit de que estem més en competitivitat que no en...
Sí, o ja, jo crec que aquí també es barregen els dos rols, és a dir, els heretats més de les mares, exacte. Que encara hi ha moltes noies, em refereixo a noies perquè és el que diem sempre, tu i jo estem amb el sexe femení, per tant té una mica de predomini.
Sí.
Doncs és això el que deia, que hi ha noies que segueixen el model de la mare, per tant, o de les àvies, de ui, 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 què m'estàs dient, jo això no em parlo, això és tabú, i a més et miren malament si tu em parles...
Uh-huh.
I per altra banda, jo m'he trobat amb altres noies que és com més normal. És a dir, és una cosa que igual
que natural.
Més natural, igual clar. Que els homes ho fan, doncs nosaltres també ho podem fer-ho.
Clar.
És a dir, jo crec que avui en dia encara convergeixen els dos models.
Sí, sens dubte. El que passa que també de trasfondo també hi ha l'educació aquesta que hem tingut les dones, eh? Com que hem de trobar un bon partit, doncs és important com ens vestim, com això no és total menys d'analitzat, però bastant present ha estat de que la dona a vegades ha estat en competència, no? De fet, els contes a la mateixa Ventafox, tal com el coneixem, que no és el verdader,
Sí, sí,
però
és
Disney
una competició perquè acaba enamorant
el príncep. Entens? Llavors, en aquest sentit, nosaltres ens hem objectivat també d'aquesta manera. Ens tractem a vegades més com objectes que com a éssers femenins. I això la gent no s'ho planteja. D'acord? Llavors les dones a vegades estem més en competitivitat per aquesta raó, per aquesta educació que encara perviu, que no pas en el sentit de què és el femení, compartir, cooperar. O sigui, la dona, les trobades femenines haurien de ser trobades per ballar. Però no per ballar de cara que ens vegin, sinó per veure'ns nosaltres, perquè ballar també és un acte que si el profundeixes, el fet de ballar és veure't a tu. O sigui, jo ballo per veure'm a mi. Ballo des de la meva sensualitat, des de la meva sexualitat, la meva ràbia, la meva intimitat, la meva... Tot això, la meva no sé, el que vulguis sentir en aquell moment. Vull ballar la meva feminitat. Amb el ball, sentir el teu cos i sentir que estàs ballant aquestes diferents emocions o aquests diferents arquetips que jo dic, és espectacular. És espectacular entendre el ball d'una manera interna, per veure tu. Ara, ballar és per passar-s'ho bé, també.
Sí, sí, sí.
A mi m'encanta la dansa tribal, m'encanta. O sigui, connectar amb aquella percussió que desperta aquella força.
Aquella força.
No estic parlant d'aquest ball, estic parlant del ball de moure inclús les caderes, no? Això amb lo femení és que és absolutament necessari, és una necessitat que hem...
La dansa del ventre es va ficar molt de moda perquè era una mica això, no? El contacte un altre cop amb el que era més femení.
Però normalment el públic en general interpreta la dansa del ventre doncs, per sortir a
lluir.
A lluir i a encandilar els homes. Sí que és femení, però clar, el concepte real, el sentit original d'aquestes danses eren per les dones, val? Per ballar totes les seves qualitats, els seus dons. I és molt bonic quan et poses a ballar així, per exemple, amb una faldilla llarga i sense res i descalça. I et connectes amb la teva feminitat i, evidentment, amb l'úter, amb la pelvis.
Sí, sí.
I comences inclús un dia que et sents rabiosa o depèn en quin moment del cicle menstrual estàs, si estàs en premenstruació o estàs en ovulació. I el que surt d'allà, de l'expressió d'aquesta dansa, que estàs ballant la teva energia, és impressionant. Però, clar, qui ens ho ha ensenyat, això?
No. No s'ensenya ni a les escoles, ni a casa, enlloc, ni enlloc.
Enlloc. Ni als llibres, dir, no ho has vist això. Se sap perquè, bueno, doncs antigament, a les cultures sàvies, a les cultures de saviesa, que jo dic daurades, tot això era un coneixement que estava present i les dones es trobaven entre elles per compartir això, per compartir la seva feminitat, la seva naturalesa. Després, amb l'home és una altra cosa, evidentment. I que hi ha de ser, perquè és molt maco que una dona sàpiga mostrar-se. És molt bonic, és molt femení. Però abans ha de conèixer a si mateixa qui és i com ella sent, no?
Mm-hmm. Tornant una mica, Roser, al tema de la infidelitat, podríem arribar una mica a la conclusió que a vegades nosaltres, amb el nivell de parella, no hi podem fer tampoc excessivament per evitar una infidelitat, perquè no només depèn de la parella, sinó de cada un de les mancances que tingui?
Òbviament, seria entrar... O sigui, el que moltes vegades perd a les parelles és aquesta necessitat de controlar l'altre, perquè hi ha desconfiança, perquè hi ha moltes pors, perquè si jo tinc por i no estic segura de mi mateixa o no estic segura de mi mateixa, estaré sempre controlant que l'altre no m'abandoni. I faré el que sigui com tal que no m'abandoni. Inclús faré coses que no... O sigui, no seré jo mateixa o jo mateix. Faré més del necessari perquè l'altre no m'abandoni, perquè és un mecanisme après, també, no? Això ho hem après amb els pares. Llavors, clar, una infidelitat, evidentment, no es pot evitar ni es pot controlar. Impossible. Bé, a veure, sí, pot ser que si estàs tot el dia controlant...
Sí, clar, pues, però això l'evitaràs, potser físicament, però no mentalment.
Ah, exacte, és absolutament infantil. És com, quiero mi juguete, o vull la meva nina, que no me la prenguin i estaré constantment controlant que no t'emportis la meva nina. És infantil, d'acord? Emocionalment, clar, i això no vol dir que la persona no pateixi, pateix
no,
molt.
No, no, no.
Perquè té una gran inseguretat i una gran necessitat de ser cuidada o cuidat. Però, clar, com més governes tu la teva vida, com més segur et sents de les teves qualitats, com més t'estimes, com més et reconeixes, menys t'afectarà després una infidelitat. En el sentit de que no se t'emportarà l'altre tota la teva vida. Perquè moltes vegades basem la nostra estabilitat en l'altre. Si l'altre se'n va, ho perdem tot i ens quedem sota mínims. Entens? Llavors, clar, costa molt més de superar una infidelitat quan estàs en aquesta situació. En canvi, quan tu... Regnes la teva vida, que això és una cosa que jo sempre treballo amb les dones perquè és importantíssim, i evidentment això també inclou tenir recursos econòmics i guanyar-te la vida, perquè et dona
una estabilitat. Sí, ser independent en tots els sentits.
Clar, i a més és que quan tu tens, dones amb molta més facilitat. En aquest sentit, veure la diferència entre necessitat i generositat. Entens? Llavors, clar, la necessitat sempre crea uns pactes, encara que no estiguin a la vista, però crea com uns pactes interns o com es diu? invisibles.
Sí.
Val? Crea uns pactes invisibles que fan que estiguis sempre en una situació de ser dominat o dominar, saps? Es creen aquests jocs que són molt perversos perquè al final erosionen molt la relació. No hi ha un enriquiment, sinó que hi ha un desgast. Mm-hmm. D'acord? Llavors la infidelitat és, diguem-ne, l'indicador de que algú no està, la base no està sòlida, o la parella no s'està enriquint, sinó que s'està desgastant, o s'està desencantant, o s'està allunyant, o que no està basada en una relació enriquidora i sana i oberta i transparent. D'acord? Llavors, ja et dic, encara que tot això sigui així, pot haver una infidelitat en un moment donat, però evidentment el plantejament i l'enfoc i la reacció és totalment diferent a quan aquella infidelitat assenyala que aquella persona ja s'ha acabat o que potser hi ha una altra dona o un altre home. Això s'ha de tenir molta seguretat i molta estabilitat individual i pròpia per poder-ho posar al seu lloc de forma constructiva, d'acord? Mm. Clar, això marca la diferència moltíssim. Per això la maduresa emocional és tan important.
Sí, sí, sempre acabem gairebé tots els programes amb el mateix, eh? Ai,
sí.
Perquè és on cal que anem, no? D'allò de maduresa.
Perquè de maduresa. Fet és molt simple. El que passa que, doncs, posar-se aquí o agafar aquesta responsabilitat doncs requereix revisar moltes coses i fer molts canvis. Això sí.
No, tenim deures, jo sempre ho dic quan acabem el programa, tenim deures,
sí,
continuem amb els deures.
Sí, però divertits,
sí,
eh?
Perquè, sí,
clar,
sí,
si ho fas des del lloc més estimulant i més interessant i més de construir-te tu mateix, evidentment és un gust. És
clar,
un
no és una
plan.
Cosa destructiva simplement cap a un mateix, sinó és de saber veure, valorar les coses positives, les coses negatives.
S'ha de posar l'enfoc correctament, enfocar-ho cap a sempre, anar cap a més, sempre sumar, sempre.
Sí. Molt bé, doncs, Roser, hem fet aquesta primera pinzellada en el tema de la infidelitat, que dona per molt.
En un proper programa parlarem potser doncs, de plantejar quines solucions hi pot haver. O sigui, solucions pràctiques. No?
Perfecte.
Avui ho hem enfocat una mica,
sí.
Però no sé, parlar, per exemple, d'una solució en el cas de que la base de la relació estigui, diguem-ne, en bon estat, entre cometes.
Doncs, si et sembla, en el següent programa parlem
De tot això. Molt bé.
Doncs,
Gemma.
Molt bona nit, Roser.
Molt bona nit.
Sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.